Els metges convoquen 4 jornades de vaga per protestar contra la reforma de l'Estatut Marc. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Serà els dies 9, 10, 11 i 12 de desembre a tot l'Estat. Avui els sindicats han entregat una carta a la ministra Mònica García en què reclamen continuar negociant el test. Reivindiquen un estatut marc propi per la seva professió separat de la resta de professionals sanitaris, ja que consideren que les característiques laborals que tenen no són les mateixes. Entre les discrepàncies amb el Ministeri, les guàrdies. Ho explica el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro.
Bueno, pues que ha habido hasta ahora, pues bueno, si el médico trabaja 48 horas semanales, bajar a 40 horas semanales, ¿no? Son 3 horas. Bueno, es que nosotros queremos trabajar como el resto de los trabajadores. Por la mañana que se trabaja con jornada ordinaria, que es de 8 a 3, y el resto que sea jornada extraordinaria.
La ministra de Sanitat reconeix que queden aspectes a negociar, però defensa que s'inclouen millores com l'exempció de torns nocturns a partir dels 55 anys. Els metges han convocat aquesta vaga el mateix dia en què s'ha convocat una altra per dia 27 de novembre a les Balears, en aquest cas per reclamar un augment del plus del personal de l'Estat. La plana laboral marca l'actualitat d'aquest dijous, dia 16 d'octubre, en què hem de parlar de les quotes dels autònoms. Margalida Vidal.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, rebutja l'augment de les quotes que proposa la Seguretat Social a partir de l'any que ve, de fins a 217 euros en les més baixes i 796 les més altes, una proposta que no agrada a la Federació de la Petita i Mitjana Empresa.
La precarietat laboral i els elevats preus són precisament dos dels factors que dificulten l'accés a l'habitatge.
Aquesta situació és especialment complicada a les Balears, on el perfil de persones més habitual que comparteixen pis és d'entre 26 i 35 anys. Són dades del portal immobiliari pisos.com que indiquen que aquest grup d'edat representa prop d'un 42% dels inquilins de pisos compartits.
Hem parlat amb el director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, qui atribueix la diferència entre les Balears i altres comunitats autònomes a la presència de treballadors de temporada i avisa de la dificultat de sortir d'aquesta situació. L'escoltarem el dia en què han sabut que l'Ibavi construirà per primera vegada 18 habitatges públics a Sant Antoni i quan una nova operació contra el narcotràfic a Son Banya Palma deixa al manco 5 detinguts.
Un d'ells, un jove de 24 anys, és considerat un dels caps del poblat i el principal investigat. En els escorcolls, a diversos habitatges que estaven interconnectats, s'ha trobat cocaïna, cànnabis, haixix, viagra líquida i dobbers en efectiu. La investigació, declarada secreta, continua oberta.
El sistema educatiu de les Illes creix amb 20.000 alumnes més la darrera dècada.
Segons l'anuari de l'educació 2025, elaborat per la UIB i la Fundació Guillem Cifra de Colònia, actualment n'hi ha prop de 200.000 en totes les etapes no universitàries. Una de les dades més cridaneres d'aquest estudi és l'augment de l'alumnat estranger, que ja representa el 19%, una xifra molt superior a la mitjana estatal.
El Tribunal Suprem manté en llibertat amb mesures cautelars Koldo García després d'acollir-se al seu dret a no declarar.
El jutge ha pres la mateixa decisió per a l'exassessor de qui va ser ministre de Transports, José Luis Ábalos. Se'ls manté la prohibició de sortir del país, la retirada del passaport i la compareixença en seu judicial cada 15 dies.
Ampliarem aquesta informació, serà després dels esports. El porter del Mallorca, Leo Román, ha deixat clar a IB3, Miqui Tous, que el vestidor dona suport al tècnic, Jagoba Arrasate.
La Eivissan diu que hi ha unió dins del vestidor i que els jugadors creuen en la idea de l'entrenador. Román pensa que Arrasate és la persona indicada per capgirar aquesta mala dinàmica. A més, demana tranquil·litat a l'afició i assegura que els bons resultats arribaran. I també en futbol, el Sant Jordi té molt complicat poder jugar al partit de Copa del Rei contra l'Osasuna al seu camp. Avui, una inspectora de la federació ha visitat la instal·lació i, a falta de conèixer la resolució, ha instat el club mallorquí a cercar un camp alternatiu que podria ser el camp de Son Malferit.
I pel que fa al temps, es preveu que demà continuï la inestabilitat meteorològica. Pere Roger, bon vespre.
Bon vespre. Efectivament, esperant que en vista demà continuïn aquestes precipitacions. Unes pluges que, de fet, avui ja ens han afectat, però de forma molt localitzada. Han començat pel sud-oest d'Eivissa i, seguidament, al ponent i mitjon de Mallorca. A Eivissa, els majors registres no han arribat al litre per metre quadrat. A Mallorca, en canvi, sí que han tingut uns registres una mica més destacables, per exemple, 9 litres per metre quadrat a Llucmajor, 13 a Can Pastilla o de 9 en Escoi d'en Rabassa. En vista demà, podran agafar una mica més d'entitat aquestes pluges localitzades. Al llarg del matí tindrem molt de sol. Serà a partir del migdia que a vespre que començaran a formar-se núvols de desenvolupament i ens podran deixar aquests ruixats, principalment al centre i ponent de cada una de les illes. Seran de caràcter local, no plourà reu, però allà on descarreguin ho podran fer amb intensitat. El vent, pel seu costat, bufarà de llevant. Això contribuirà a la formació d'aquestes pluges. Ara bé, bufarà fluix i, per tant, no causarà grans complicacions al mar, més enllà de qualsevol redal de maror a la costa més exposada. I pel que fa a la temperatura, no notaran gran canvis. La mínima girarà entre els 12 i 17 graus a Mallorca i entre els 15 i els 18 a Menorca i les Pitiuses, i la màxima entre els 22 i els 27 graus.
Gràcies, Pedro. I a Vilafranca ja ha començat la 23a edició de la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Balears, que espera plegar fins diumenge prop de 20.000 persones. I Vetres hi ha estat present, ha estat amb el programa L'Aviador, que s'ha més des d'allà. En cultura en parlarem, també del concert d'Alejandro Sanz a Mallorca. Se sabia que seria dia 17 de juny i avui s'ha fet pública. La ubicació serà a Son Moix a Palma. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina d'Iker Hernández, el control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Els metges convoquen 4 jornades de vaga per protestar contra la reforma de l'Estatut Marc. Seran els dies 9, 10, 11 i 12 de desembre a tot l'Estat. Avui els sindicats ja han entregat una carta a la ministra Mònica García on reclamen continuar negociant el test. També han organitzat una manifestació a Madrid. Serà dia 15 de novembre. Començarà davant el Congrés dels Diputats i acabarà a la seu del Ministeri de Sanitat.
Aquestes aturades arriben després de 2 jornades de vaga, el juny i a l'octubre, en què els metges han reivindicat un estatut marc propi per a la seva professió, separat de la resta de professionals sanitaris, ja que consideren que les característiques laborals que tenen no són les mateixes. Un dels temes amb els quals no estan d'acord amb el Ministeri és el de les guàrdies. El president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, explica quina és la seva reivindicació pel que fa a la jornada laboral.
Bueno, pues que ha habido hasta ahora, pues bueno, si el médico trabaja 48 horas semanales, bajar a 45 horas semanales, ¿no? Son 3 horas. Bueno, es que nosotros queremos trabajar como el resto de los trabajadores. Por la mañana que se trabaja con jornada ordinaria, que es de 8 a 3, y el resto que sea jornada extraordinaria. El médico está obligado a hacer guardias, son unos 4 años de trabajo aparte de tu jornada ordinaria, pero que no computan para el tiempo de la jubilación, por lo cual el médico no puede ser, puede jubilarse de forma anticipada.
De moment, el Ministeri defensa que l'esborrany d'Estatut Marc inclou millores com l'exempció de torns nocturns a partir dels 55 anys i la consideració dels professionals sanitaris com autoritats públiques davant les agressions. Això, a més d'aquesta reducció de la jornada laboral que els treballadors consideren insuficient. Lázaro té esperances que la carta que avui han entregat a Mònica García els permeti continuar negociant.
Hemos tenido un encuentro con Mónica García, a la cual le hemos entregado una carta en la cual le pedimos que se reúna con nosotros, es decir, que nosotros tenemos la mano tendida para el diálogo y para la negociación, y por supuesto también queremos que se reúna con el comité de huelga.
La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reconegut que encara queden detalls per negociar sobre el nou Estatut Marc, però adverteix que el sindicat no poden fer reivindicacions que el document no pot regular.
De la misma manera que no le pedimos tampoco a un pediatra que atienda a un paciente de 80 años, ni a un geriatra que atienda a un neonato, creo que tenemos que ser lo suficientemente rigurosos para saber cuáles son las competencias de cada una de las áreas que ejercemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
I més reivindicació, perquè la Plataforma per la Insularitat Digna anuncia que convocarà una vaga als serveis públics de l'Administració de l'Estat per dia 27 de novembre. Fa anys que reclamen al govern central que tingui en compte l'elevat cost de l'habitatge a les illes.
Entre els sindicats que formen part de la plataforma hi ha UGT. El seu responsable al sector de l'Administració de l'Estat, Fernando Martorell, explica que 123 funcionaris vendran a l'arxipèlag després de les darreres oposicions, però que aquestes incorporacions no supliran els empleats que se'n van amb concursos de trasllats. A més, el 65% de la plantilla de funcionaris té més de 50 anys.
A cop per aquest concepte, 77 euros. Si jo treballés a una illa menor de Canaris, cobraria 750 euros per aquest concepte. I si treballés a Ceuta i Melilla, cobraria 1.100 euros més cada mes per aquest concepte. Aquí en cot, 77. Perquè vegeu la diferència territorial i la diferència tan abismal que hi ha. La situació és incontestable.
A banda de la vaga, la plataforma ha convocat concentracions demà davant la Comandància General de la Guàrdia Civil i divendres a la Prefectura de la Policia Nacional i a la presó de Palma.
I la segona jornada de vaga dels treballadors de la Fundació per a la Dependència ha tingut un seguiment del 90% segons el sindicat USAE. Són empleats de diversos centres per a persones amb discapacitat i residències de gent gran de les Balears, Toni Sastre.
Reclamen equiparar el salari als treballadors contractats directament per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que cobren entre 200 i 500 euros mensuals més. Ahir va començar una aturada indefinida que també va tenir un seguiment d'entre un 85 i un 90% després de diverses jornades de negociació amb la Conselleria de Benestar Social.
I Comissions Obreres denuncia que els treballadors de l'Escoleta Municipal de Valldemossa no han cobrat encara la nòmina del mes de setembre. El sindicat assegura que el centre educatiu funciona amb un contracte públic caducat d'ençà de l'any 2020 i que la licitació del contracte que va treure l'Ajuntament el juliol va quedar desert.
Segons Pepa Ramis, de la Federació de Comissions, de Comissions, l'Ajuntament de Valldemossa incompleix el decret de mínims de la Conselleria d'Educació pel que fa a les ràtios de professionals i que el centre presenta mancances que afecten la seguretat tant dels treballadors com dels infants. Per això Comissions Obreres demana al govern que intervengui de manera immediata.
Demanam a la Conselleria d'Educació que actuï i també li demanam a l'empresa adjudicatària, Òmnium Educatiu, que compleixi en els deures que té en les seves treballadores.
I a partir del gener de l'any que ve, les quotes dels autònoms pujaran. És una decisió del Ministeri d'Igualtat i Seguretat Social per tal, asseguren, d'actualitzar la fiscalitat a un sector clau per a l'economia productiva. El sector, però, no ha acollit amb bons ulls la mesura. Diu que s'ha fet sense tenir en compte les seves necessitats i dificultats.
Aquestes quotes es calculen en funció dels seus ingressos i d'acord amb unes taules. El que han de pagar suposa entre un 30 i un 34% del seu rendiment net, el que seria el seu salari. Les noves quotes penalitzen aquells autònoms que tenen menors ingressos, que d'aquí a 3 anys pagaran fins a un 26% més del que paguen ara. Mentre que la quota actual és de 200 euros, l'any que ve seran 217, una xifra que s'incrementarà fins als 252 el 2028. La proposta de noves tarifes per als autònoms tampoc no ha agradat a les patronals, que consideren que els perjudiquen. Jordi Mora és el president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca.
És una barbaritat que un que factura més de 600 euros hagi de tenir ja una despesa només de cotitzacions de 207 euros. I per tant, tots aquells que estan facturant per sota dels 1.500 euros, 2.000 euros, les quotes de la seguretat social s'han pujat d'una manera una barbaritat.
El govern central ha de presentar ara les noves quotes al Congrés dels Diputats perquè les aprovi. Si no ho aconsegueix, els suports necessaris es prorrogaran les del 2025. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que Sumar no donarà suport a aquesta mesura tal com està plantejada, mentre que la ministra de Seguretat Social, Elma Sainz, ha demanat tranquil·litat perquè la pujada de quotes es troba encara en fase de negociació a la mesa de diàleg social.
La progressivitat ha d'empezar por arriba. Y la propuesta, tal y como la he conocido, penaliza de manera singular a los autónomos, a las autónomas, con rentas más bajas.
Las deducciones no son impuestos, van directamente al bolsillo de cada autónomo, porque tenemos un sistema contributivo y para poder alcanzar una protección social justa hay que contribuir.
La precarietat laboral y els elevats preus són precisament dos dels factors que dificulten l'accés a l'habitatge. Aquesta situació és especialment complicada a les Balears, on el perfil de persones més habitual que comparteixen pis és d'entre 26 i 35 anys. Són dades del portal immobiliari pisos.com que indiquen que aquest grup d'edat representa prop d'un 42% dels inquilins de pisos compartits.
De fet, l'arxipèlag és l'única comunitat autònoma en què el grup més nombrós no és el que històricament ha predominat, els joves de 18 a 25 anys. Els preus en són la principal causa. El fet que molts joves no puguin permetre's llogar un immoble sencer o comprar un habitatge els obliga a viure en pisos compartits. El director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, atribueix la diferència entre les Balears i altres comunitats autònomes a la presència de treballadors de temporada i avisa de la dificultat de sortir d'aquesta situació.
Hi ha aquest component de vinculació amb el sector turístic, un mercat que és petit des del punt de vista de l'oferta i que, per tant, té molts condicionants perquè aquelles persones que, per exemple, doncs, amb 25 anys, com va comentar, comprar habitatge, entrin en una roda d'incapacitat d'estalvi que no els hi permeti sortir d'aquest pis compartit per anar a llogar un habitatge en solitari i ja no expliquem com per poder pagar l'entrada d'un habitatge.
Precisament avui el govern ha anunciat que construirà 18 habitatges de protecció oficial al barri de Sasserra, Sant Antoni de Portmany. Es preveu que les obres s'iniciïn l'any que ve. És la primera promoció que l'IBAVI impulsa en aquest municipi en els darrers 15 anys. Gemma Guasch.
Els habitatges es construiran en una parcel·la que el govern ha comprat a la Sareb. Seran habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. La intenció és que qui accedeixi no hagi de destinar més del 30% del seu sou a l'habitatge. Les condicions encara s'han de fixar entre l'Ajuntament i l'IBAVI, però es prioritzaran els veïns del municipi de Sant Antoni, que com a mínim hauran de tenir una residència de 5 anys a les Illes, tot i que això és un altre dels punts que s'han d'acordar entre les institucions. També s'ha de fixar el nombre d'habitacions que tindran els habitatges, però el més segur és que se n'ofereixin d'una o dues habitacions. Es preveu que les obres tinguin un termini d'execució d'entre 12 i 18 mesos. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha destacat que aquesta promoció es beneficiarà del nou procediment exprés incorporat pel govern i que inclou que les promocions d'habitatge públic podran declarar-se d'interès autonòmic per obtenir una tramitació abreujada.
Se trata de conducir todos los proyectos de vivienda pública a través de la declaración de interés autonómico, como si fuera la construcción de un centro sanitario o de un centro educativo, porque, insistimos, dada la situación de emergencia habitacional, es prioritario contar con vivienda para los ciudadanos residentes en las Islas Baleares, y concretamente también, como no puede ser otro modo, para los residentes en este municipio, que esperamos que sean los principales destinatarios.
Ja hi ha altres habitatges de protecció oficial a Sant Antoni. Es va adquirir un edifici de 25 pisos ara fa 15 anys. Aquests són, això sí, els primers que l'IBAVI construirà al municipi.
Pel que fa al mercat immobiliari, la meitat dels estrangers que compren cases a les Balears són alemanys. Són, sens dubte, el col·lectiu de no residents que més inverteix en habitatge a les Illes, segons el darrer informe del Consell General del Notariat, que apunta que aquestes operacions han baixat en general prop d'un 7% a l'arxipèlag durant el primer semestre.
És una tendència que l'Associació Balear Immobiliària Nacional i Internacional, ABINI, creu que s'allargarà la resta de l'any en base a les sol·licituds i visites que les agències ja han començat a programar. El president Daniel Arenas explica els dos factors que creu que han contribuït a aquesta reducció.
El primer factor és el preu que tenim de la vivenda aquí, que ha anat pujant. Hi ha molt poca oferta de vivenda. I a part d'això també té el tema de la crisi econòmica que tenim, especialment en els països emissors com són Alemanya i Anglaterra. Alemanya duen ja 2 anys i mig amb una petita recessió i això fa també que el comprador s'ho pensi dues vegades.
A banda dels alemanys, els britànics són una altra de les nacionalitats que més habitatges compren a les Balears, tot i que des que es va produir el Brexit s'ha frenat lleugerament.
L'habitatge a les Balears s'ha encarit més d'un 77% en una dècada, especialment el lloguer, és una dada del darrer informe de l'estat de la pobresa a Espanya. El principal titular de l'informe sobre aquest estat de pobres a les Balears té una part bona i una de dolenta. La població en risc de pobresa es redueix, però creix la intensitat en els que la pateixen.
La taxa de la pobresa a les Illes Balears ha baixat més d'un 26% del 2023 al 2024 fins a situar-se a l'11,3%, la infantil en el 19,4%. Els dos indicadors estan per davall de la mitjana estatal. La taxa de pobresa severa, que agrupa les persones que pateixen pobresa amb més intensitat, se situa en el 5,4%, amb un descens d'1,6 punts respecte a l'informe anterior. La xarxa posa el focus a l'extrema situació de les persones en situació de pobresa a les Balears. Hi ha altres 5 territoris on més del 45% de les persones en risc estan en pobresa severa i viu amb menys de 644 euros al mes.
I encara més xifres, perquè el sistema educatiu de les Illes ha crescut de manera significativa en la darrera dècada, segons l'Anuari d'Educació 2025, elaborat per la UIB i la Fundació Guillem Cifra de Colònia. A les Balears hi ha 20.000 alumnes més ara que el curs 2015-2016. I ja en són gairebé 200.000, si tenim en compte totes les etapes no universitàries. Una de les dades més cridaneres de l'estudi és l'augment de l'alumnat estranger, que ja representa, volen dir, el 19% del total, una xifra molt superior a la mitjana estatal. Fa només 10 anys aquest percentatge era del 13,7%. Marta Puyalto.
L'alumnat dels centres públics continua sent majoritari, amb més de 127.000 infants. L'estudi també destaca una baixada en la ràtio de alumnes per professor. El curs passat en van contractar un 6,7% més i en una dècada se n'han contractat 5.000 més. Pel que fa a la repetició de curs, les dades es mantenen estables, tot i alguns canvis puntuals. Ha augmentat lleugerament a 6è de primària, però ha disminuït a 3è d'ESO. La taxa de finalització de l'educació obligatòria se situa en el 87,5%, lleugerament per sota de la mitjana estatal. En general, ells repeteixen més que elles i els centres privats no concertats i l'illa de Menorca registren els índexs de repetició més baixos. Ruth Garí és una de les autores d'aquesta anàlisi.
16, les dones van presentar millors taxes que els homes en totes aquestes etapes, especialment les de batxillerat, en 14 punts de diferència, i llevat dels cicles formatius de grau bàsic, on els homes van tenir una major taxa de finalització dels estudis.
L'Anuari de l'Educació també incorpora la ponència del catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Antoni Verger, que proposa abordar les desigualtats educatives entre centres amb la creació de zones educatives. Verger posa l'accent en la importància de compartir coneixement entre centres i els recursos de l'administració per tal de fer front als nous reptes socials i educatius de forma conjunta.
No és senzill, perquè comporta un canvi cultural, és a dir, que aquelles escoles que ja els hi va bé a nivell de resultats educatius s'impliquin amb les escoles de la mateixa zona que no els hi va tan bé, que se sentin responsables, i d'aquesta manera reforçar aquest principi d'inconvenció, no? El que passa al conjunt també m'afecta a mi, encara que no sigui un problema directe de la meva institució.
Un altre estudi de l'Anuari destaca l'elevat grau d'inserció laboral de la UIB. Un 83% dels graduats estan afiliats a la Seguretat Social 4 anys després de titular-se, una xifra que supera la mitjana estatal.
7 i gairebé 22 minuts.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
Una comèdia musical que parla d'amor, de la crisi dels 30 i de què passa quan els somnis es transformen en rutina. Això és You Say Tomato. El pròxim divendres 24 d'octubre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca. Rialles, música i emocions amb Anna Moliner i Joan Negrier. No et quedis sense entrada. Compra-la al web del Teatre Principal d'Inca.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Al Manco, 5 persones han quedat detingudes en l'operació policial contra el narcotràfic a Son Banya, a Palma. Entre els detinguts hi ha al Manco una dona i un jove de 24 anys, el Vito, que és considerat un dels caps del poblat i el principal investigat. En el dispositiu hi han participat gairebé 100 agents que han localitzat 4 punts de venda de droga.
En total s'han escorcollat 5 domicilis que estaven interconnectats entre ells per dificultar les tasques dels agents. En els escorcolls s'han trobat cocaïna, cannabis, haixís, viagra líquida i dobles en efectiu. La investigació policial, que ha estat declarada secreta, continua oberta i no es descarten més detencions.
I més qüestions, perquè dades positives en el tancament de la campanya de major risc d'incendi. En total s'han registrat 60 sinistres que han cremat només 16 hectàrees, cap d'elles de gravetat.
El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha destacat que aquests resultats són fruit de la coordinació dels equips d'extinció, la conscienciació ciutadana i la gestió forestal preventiva. Tot això ha advertit que cal mantenir la prudència i evitar negligències, ja que el risc d'incendi es presenta tot l'any.
Enguany hem tingut un bon any, s'ha de dir així, comparat a més amb la situació que hi ha hagut a la península, però també és un bon any respecte inclús a anys anteriors. En el final hem tingut un total, durant el període de la campanya, un total de 60 incendis forestals.
Aquest estiu, malgrat ser un dels més càlids mai registrats, s'ha aconseguit controlar el 99% dels incendis, quan encara eren conats, amb una ràpida actuació especialment dels mitjans aeris. Mallorca ha concentrat el 60% de la superfície afectada, seguida de Menorca i Eivissa amb un 21% i un 18% respectivament, i Formentera amb només un 1%. Destaca que la majoria dels focus, un 96%, els han provocat persones.
I per fer front als fenòmens meteorològics extrems i emergències cada vegada més freqüents, el govern ha aprovat avui 3 nous plans d'emergència als municipis d'Eivissa, Sant Antoni i Maó. També ha aprovat 4 plans d'actuació local.
En aquest cas, 3 són per incendis forestals, Andratx, Deià i Maó, i un més per inundacions a Sant Antoni. Els plans inclouen estudis detallats dels riscs en aquests termes municipals, dels recursos de què disposen i de la seva integració al sistema de protecció civil. L'objectiu és reforçar la prevenció i millorar la coordinació entre els municipis i el centre d'emergències 112. Antònia Maria Estarelles és la consellera de Presidència.
Aquests plans no són una altra cosa que prendre consciència de què tenen cada municipi, quin mitjà tenen per poder actuar, però sobretot què han de fer davant qualsevol alerta i davant qualsevol complicació meteorològica.
Només un any s'han donat llum verda de 7 plans municipals quan no se n'aprovava cap des de l'any 2014. A més, n'hi ha 15 més en tràmit. Eivissa s'ha convertit enguany en la primera illa de l'arxipèlag que disposa de plans d'actuació local davant el risc d'incendis forestals a tots els municipis on és obligatori.
La setmana que ve s'adjudicaran les obres per posar a punt l'antic hospital de l'Illa del Rei a Menorca com a centre d'interpretació.
Ho ha anunciat la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, a la mateixa Illa del Rei, on ha anat a comprovar les actuacions que es duen a terme com a part del projecte Port Mó, Port Sostenible. El govern espanyol finança íntegrament amb fons europeus la transformació de l'entorn del Port de Mó amb un total de 3,6 milions d'euros. El projecte haurà de quedar enllestit el juny de 2026.
En realitat és una millora urbana de la digitalització, de l'eficiència mediambiental, de la diversificació del port de Maó en fons de turisme. Tot això forma part d'aquests 41 milions de fons europeus.
Per cert, que el projecte de reforma de l'antiga base militar de Ferreries s'endarrereix. La seva execució s'ha programat 4 anys més fins l'any 2029. El termini previst finalitzava aquest mes de desembre. I més, sumar demanarà explicacions al Ministeri de Defensa pel projecte de construcció d'un nou magatzem d'armament militar a la base de Son Sant Joan. La formació s'oposa frontalment al pla i denuncia una escalada militar a les illes sense precedents.
El diputat de Més Sumar al Congrés ha denunciat que el projecte inclou un polvorí en capacitat d'emmagatzemar-hi fins a 75 tones d'armes i explosius. Vicent Vidal considera que és perillós, ja que la base de Sant Joan és molt a prop de zones poblades i de l'aeroport de Palma, el tercer més important d'Espanya i el que més operacions registra a l'estiu. Per això demanarà explicacions al govern amb preguntes a la Comissió de Defensa i la Comissió d'Insularitat.
Quin futur li espera la base de Sant Joan?
que volen instal·lar a la base de Sant Joan, volen instal·lar drons, o el que s'ha convertit històricament, i el que han fet històricament a les Illes Balears, volen convertir Mallorca en un gran portaavions, el portaavions per atacar, per controlar la Mediterrània. I no, la Mallorca no vol ser un gran portaavions per l'exèrcit espanyol.
L'anunci del nou polvorí a la base de Sant Joan coincideix amb la intenció del Ministeri de Defensa d'ampliar els terrenys de Cap Pinar, Alcúdia i amb la presència d'un portaavions nord-americà fa unes setmanes al port de Palma.
I un darrer apunt abans d'arribar a les 7:30 perquè 15 persones han estat localitzades a bord d'una embarcació a la zona sud de l'illa de Formentera. Segons ha informat delegació del govern, els migrants d'origen magrebí han estat trobats al matí, ha estat a la platja des migjorn.
Enguany han arribat 331 embarcacions a les Balears amb més de 6.000 migrants a bord i ja han superat les xifres de l'any passat. Durant el 2024 van arribar a l'arxipèlag més de 5.800 migrants.
Aquesta arribada d'aquesta embarcació es produeix just després de la trobada ahir a Brussel·les entre la presidenta del govern, Marga Proens, amb els presidents dels Consells Insulars per demanar el desplegament de Frontex a Brussel·les amb el comissari europeu. A punt d'arribar a les 7:30, moment per fer el resum dels principals titulars d'aquesta jornada.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Els metges convoquen 4 jornades de vaga per protestar contra la reforma de l'Estatut Marc. Serà els dies 9, 10, 11 i 12 de desembre a tot l'Estat.
Avui els sindicats han entregat una carta a la ministra, Mònica García, on reclamen continuar negociant el TETS. Reivindiquen un Estatut Marc propi per a la seva professió, separat de la resta de professionals sanitaris, ja que consideren que les característiques laborals que tenen no són les mateixes. Entre les discrepàncies amb el ministeri, les guàrdies, ho explica el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro.
Bueno, pues desde que ha habido hasta ahora, pues bueno, si el médico trabaja 48 horas semanales, bajar a 40 horas semanales, ¿no? Son 3 horas. Bueno, es que nosotros queremos trabajar como el resto de los trabajadores. Por la mañana que se trabaja jornada ordinaria, que es de 8 a 3, y el resto que sea jornada extraordinaria.
La ministra de Sanitat reconeix que queden aspectes per negociar, però defensa que l'esborrany inclou millores com l'exempció de torns nocturns a partir dels 55 anys.
El col·lectiu dels autònoms rebutja la pujada de les quotes que té previst aplicar el Ministeri de Seguretat Social a partir del gener de l'any que ve.
L'augment proposat és de fins a 217 euros les més baixes i 796 les més altes, una proposta que no agrada la Federació de la Petita i Mitjana Empresa. Jordi Moren és el president de Mallorca.
Nosaltres entenem que és un afany recaudatori molt important que no compartim i que esperem que es pugui rectificar. I a més, amb previsions de que els propers anys, el 2027 i el 2018, segueixin pujant.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que Sumar no donarà suport a la mesura com està plantejada, mentre que la ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, diu que encara es troba en fase de negociació a la mesa de diàleg social.
I la precarietat laboral i els elevats preus són precisament dos dels factors que dificulten l'accés a l'habitatge. Aquesta situació és especialment complicada a les Balears, on el perfil de persones més habitual que comparteixen pis és d'entre 26 i 35 anys.
Són dades del portal immobiliari pisos.com que indiquen que aquest grup d'edat representa prop d'un 42% dels inquilins de pisos compartits. El director d'estudis de la plataforma, Ferran Font, atribueix la diferència entre les Balears i altres comunitats autònomes a la presència de treballadors de temporada i avisa de la dificultat de sortir d'aquesta situació.
Hi ha aquest component de vinculació amb el sector turístic, un mercat que és petit des del punt de vista de l'oferta i que, per tant, té molts condicionants perquè aquelles persones que, per exemple, doncs, amb 25 anys, com va comentar, comprar habitatge, en una roda d'incapacitat d'estalvi que no els hi permeti sortir d'aquest pis compartit.
Una nova operació contra el narcotràfic a Son Banya Palma deixa al manco 5 detinguts.
Un d'ells, un jove de 24 anys, és considerat un dels caps del poblat i el principal investigat. En els escorcolls de diversos habitatges que estaven interconnectats s'ha trobat cocaïna, cànnabis, haixix, viagra líquida i dobbers en efectiu. La investigació, declarada secreta, continua oberta.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre.
Esports. Miqui Tous.
El porter del Mallorca, Leo Román, ha deixat ben clar i vetres que el vestuari dona suport, Miqui, al tècnic Jagoba Arrasate.
Sí, l'Eivissenca diu que hi ha unió dins el vestidor i que els jugadors creuen en la idea de l'entrenador. Román pensa que Jagoba Arrasate és la persona indicada per capgirar aquesta mala dinàmica. El sentim.
Sobre todo un grupo humano muy bueno, que creo que eso hay que destacarlo. Y luego, bueno, al final nosotros confiamos en él, confiamos en su idea y vamos a muerte con lo que él diga. Y creo que esa es la forma de que vaya bien, porque somos muchos jugadores los cuales tenemos que ir en sintonía con él para ponérselo a él también más fácil. Y una vez se lo pone más fácil a él, también es mucho más fácil para nosotros.
I ara, per sortir del Pou, toca visitar el Sánchez Pizjuán, un estadi complicat contra un rival que va començar en dubtes, però que suma 3 victòries als darrers 4 partits. Leo Román demana tranquil·litat a l'afició i assegura que els resultats acabaran arribant.
Somos conscientes de que el calendario no ha sido fácil y que no hay que volverse loco tampoco. Al final te ves último y a nadie le gusta verse último, pero también somos conscientes de que estamos ahí, o sea, de que esto puede cambiar muy rápido. Y nosotros pensamos en el siguiente partido y si tú ganas el siguiente partido la cosa cambia. Afrontas ya los siguientes partidos con otra mentalidad.
El Mallorca jugarà dissabte contra el Sevilla, però la jornada primera començarà demà a les 9 del vespre amb el partit entre l'Oviedo i l'Espanyol, un partit que dirigirà l'àrbitre mallorquí Mateu Busquets. I la portera Catacoll ha estat avui protagonista al torneig East Mallorca Cup, que ha començat avui. La portolana estarà pendent demà de la primera convocatòria de la nova seleccionadora espanyola Sònia Bermúdez. Catacoll, en declaracions a IB3 Ràdio, diu que té bones referències de l'entrenadora.
No, va escriure si me trobava bé, que enhorabona per la nominació de millor portera, tot això, i bueno, m'han xerrat bé d'ella. Jo crec que bé, que serà competitiu, que serà algo seriós d'anar més, de fer un punt més, i bueno, pues, ojalà sigui així i tot vagi bé.
Catacoll també ha parlat de la seva renovació. La mallorquina, hem de recordar, va renovar el passat dilluns amb el Barça fins l'any 2029.
Així com van dir que me volien renovar, no ho vaig pensar, no vaig dubtar. Al final, es veu en sent bé. Ho vaig dir allà, no? Me sent ja com que meva. Bueno, jo crec que sempre sigui a Mallorca, no? Però me sent com si estigués a casa meva. A part d'això, a nivell futbolístic, crec que no fa falta dir res, no? O sigui que ho tento d'allà i orgullosa de que m'hagin dit que me volien fins al 2029.
I la mallorquina també ha deixat clar que vestint la camiseta del Barça no hi ha marge per a relaxar-se.
Crec que en el Barça sempre, cada any, vols guanyar tot. I crec que això és una manera de cada any competir per tot i mai estigui en la meva zona de confort perquè sempre vull guanyar tot. Doncs sempre m'exigiran al màxim estar en aquest club.
I a la primera federació, l'U d'Eivissa continua preparant el partit de diumenge davant el Reial Múrcia. Avui hem parlat amb un dels capitans de l'equip, Josep Senyé. El migcampista català assumeix que l'imatge de l'equip el passat diumenge en la derrota clara a Torremolinos va ser preocupant. Sap que si la mala dinàmica continua, el primer que marxarà serà l'entrenador, però creu que hi ha qualitat per revertir aquesta mala situació. L'escoltam.
Sempre el que es canvia primer és l'entrenador, evidentment, perquè no podem canviar, no es poden canviar 25 jugadors. La culpa, diguéssim, per dir-ho així, és de tots. Es parla que tots estem a dins del mateix barco, que ningú surti perquè serà pitjor. Ja et dic, hi ha molta unió dins del vestidor, tant amb cos tècnic com els jugadors, i això, la voluntat de tots és tirar la situació endavant.
I diumenge l'Enrique Roca de Múrcia es viurà un duel entre els dos màxims favorits a l'ascens a segona a l'inici de temporada, però el Múrcia tampoc està en un bon moment. Els de Joseba Echeverría estan en descens. Senyé, però, pensa que serà un bon partit.
Ens estem jugant els dos equips molt, només hi ha 3 punts en joc, però bueno, és una mica més que això, és recuperar la confiança, recuperar una mica la inèrcia aquesta positiva dins de, no només el club, sinó bueno, una mica tot l'ambient que sigui millor.
I una notícia que acabem de conèixer, el Sant Jordi no podrà jugar finalment el partit de Copa del Rei del dia 29 d'octubre contra l'Osasuna, no podrà jugar al seu camp. Avui, una inspectora de la federació ha visitat la instal·lació i la resolució ha estat negativa. Finalment, aquest partit entre el Sant Jordi i l'Osasuna se jugarà al camp de Som Malferit. Sentim el president del Sant Jordi, Jaume Gelabert.
Jugarem a Som Malferit. El Sant Jordi ja no ha res a discutir, ja no és impossible, i jugarem a Som Malferit. El dur, perquè no te pot fer una idea, hem estat fent una feinada, un parell de directius, no diré jo, perquè jo som el darrer. Però, fiat, no hem de fer el que vol dir, no? Si no, no jugarem en aquest partit, si m'ho neguem. A fer feina perquè estiguin en millors condicions i puguem ficar tota la gent que vol venir. I ja posarem un servei de bus, però no el que sigui, perquè tots els millors dies se puguin destrossar Som Malferit.
I en bàsquet, demà comença la jornada de la primera FEP i serà el torn de dos representants balears. Quan falti un quart per les 9, el Palmer visitarà la pista de l'Eima Corunya. L'equip mallorquí tornarà a competir després d'haver descansat la darrera jornada. Escoltam el seu tècnic Marco Justo.
Jugamos contra uno de los cuatro que todos tenemos en la cabeza, que son uno de los claros aspirantes al ascenso, diría que directo. Sabemos perfectamente de la dificultad del partido, no solo de este, y vamos con la única idea de competir al máximo y competir hasta el último segundo para llevarnos la victoria de Coruña.
I també demà a les 9 del vespre l'Estia Menorca jugarà a la pista del Palència. Serà el primer partit fora de l'illa contra un dels millors equips de la primera FEP. Escoltam l'entrenador de l'Estia Menorca, Javi Zamora.
Un partido que se antoja muy complicado, como todos en esta liga, ante uno de los que seguramente sea candidatos a volver a la Liga CB. Tendremos que estar muy serios en el trabajo de salida de presión, de controlar a sus anotadores.
I en gimnàstica, Nicolau Mir ja prepara el Mundial Indonèsia. El mallorquí afronta la cita amb moltes ganes i amb un objectiu clar, la final de Paral·leles. L'escoltam en declaracions a IB3 Ràdio.
La veritat que tenim molt bones sensacions. Ara queden dos dies per acabar d'afinar detalls. I amb moltes ganes. L'objectiu és la final de Paral·leles. Hem decidit que per aquest Mundial pujaria en la dificultat, així que esperem que vagi bé.
Nicolau Mir competirà diumenge a la 1:30 del migdia, hora espanyola.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai. Llega Blaufest Sports and Welfare. Unimos deporte y bienestar. Un fin de semana diferente lleno de actividades deportivas y de bienestar, talleres y mucho más te esperan en Blau Colònia Sant Jordi desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Aprovecha la ventaja especial para residentes. Reserva en blauhotels.com con el código Blaufest y disfruta un 10% de descuento. Blaufest Sports and Welfare. Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx. Días 18 y 19 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar, con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento de Andratx, colabora Ports IB y Club de Vela del Port d'Andratx.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El sindicat UGT proposa una redistribució de la recaptació dels doblers de l'ecotaxa, reclama al govern que el 25% de l'impost de turisme es dediqui a la millora del servei públic i un altre 25% a l'habitatge per fer front a Aina Riera, l'emergència residencial.
El sindicat ha fet un estudi i compara la pressió turística que pateixen les Balears amb altres indrets del món. Entre els mesos de gener a juliol d'enguany, l'arxipèlag va rebre 11 milions de turistes. Això suposa una proporció de 8,8 turistes per cada resident, una xifra que s'acosta a la pressió que viu la ciutat de Roma i que multiplica per 8 la de territoris com Madrid o Catalunya. Per això, el secretari general dels serveis públics d'UGT, Miquel Àngel Romero, demana més inversió.
Precios que se están pagando del impuesto aquí son totalmente desfasados. O sea, nosotros consideramos que es un elemento de financiación de la comunidad autónoma todo esto que hay aquí. Fidelización de plantillas, climatización de locales, atracción de talento. Y todo ese tipo de cosas cuestan dinero.
Els preus de l'impost turístic s'haurien de revisar a l'alça, diu UGT, però no en fa cap proposta. Afirma que això és una tasca dels partits polítics. Tot i això, apunta que si es destina el 25% de l'impost als serveis públics, això suposaria uns ingressos d'entre 34 i 50 milions d'euros, depenent dels doblers recaptats cada any.
I Menorca adquireix més de 3.000 sensors per millorar la gestió de les seves infraestructures i serveis mitjançant informació a temps real. La majoria són comptadors intel·ligents d'aigua que permeten detectar tot d'una si hi ha un excés de consum o una avaria i, a conseqüència, actuar Excel Camarasa de manera immediata.
També s'han comprat un centenar de dispositius per controlar el pas i el flux de vehicles, així com les zones d'estacionament. 75 dispositius més per al pas de persones i bicicletes, 15 càmeres intel·ligents i una desena de sensors per a papereres, com a prova pilot per millorar el reciclatge. La següent passa és la seva instal·lació. Joan Benejam és el director insular de Serveis Generals.
És per obtenir informació en temps real de Menorca. Val? Les carreteres estan saturades. Realment estan saturades sempre, tot el moment, o només una part del dia? Les platges hi ha molta gent. Realment hi ha molta gent o és una via d'accés, una platja concreta o una zona concreta per acabar anant a altres platges? Val? Clar, totes aquestes preguntes podran tenir resposta.
Una iniciativa que forma part del projecte Menorca Smart Island, que té per objectiu obtenir informació a temps real per millorar la sostenibilitat. Té un pressupost superior al 1.300.000 euros finançat amb l'impost de turisme sostenible de l'any 2017. La següent fase és iniciar la captació i tractament de dades en fase de proves.
La planificació nostra és que per la temporada que ve, vale, ja puguem tenir tot instal·lat i amb les dades ja per on podeu oferir.
És una iniciativa a llarg termini que ha de facilitar dades fiables per millorar la presa de decisions.
I el Consell d'Eivissa vol redefinir el model turístic de l'illa amb l'ajuda dels ciutadans i per conèixer les seves opinions, Dani Manau iniciarà un procés participatiu.
El Consell busca dissenyar una estratègia integral que faci compatible la prosperitat econòmica, la conservació ambiental i patrimonial i el benestar social dels residents. Així, es pretén redefinir el model turístic de la mà del sector, escoltant també la ciutadania. El Consell d'Eivissa obrirà un procés que s'estendrà fins al mes de febrer de 2027 i que ha de servir per redefinir el model turístic d'Eivissa. Es convocarà la participació ciutadana en una enquesta electrònica oberta que el Consell publicarà a la seva pàgina web. Des del Consell es confia en una àmplia participació per consensuar el model turístic de l'Eivissa de demà.
I tornant a Menorca, les obres per convertir una part dels patis de l'antic quarter militar Conde Cifuentes des Castell en una zona d'aparcaments començaran el mes de desembre. El projecte permetrà crear 150 places al vell mig del poble. Actualment, per mort de la manca d'espai, l'Ajuntament restringeix l'entrada de vehicles no residents al municipi a partir de les 7 del capvespre durant els mesos d'estiu.
La previsió és que les obres durin 4 mesos i que, per tant, el nou aparcament estigui operatiu a partir de maig, abans de la temporada turística. A més, durant el curs també servirà per als usuaris de la futura escola de formació professional que s'ha de construir just al costat de l'antic quarter, amb una capacitat de 600 alumnes, com explica el batlle Lluís Camps.
L'únic que fem és avançar aquesta demolició per poder guanyar aquest espai, per poder
retirar pues, tota aquesta runa que hi ha que mos envolta i poder donar un profit, donar una resposta i una solució als veïns del castell.
I el govern es compromet que els residents de Manacor tinguin accés a aigua potable de qualitat en un termini màxim de 2 anys. El projecte preveu construir una conducció que uneix Petra amb la capital del Llevant, donant continuïtat a la xarxa que ja enllaça Maria de la Salut amb el poble del Pla.
També es construirà un dipòsit regulador que permetrà gestionar el subministrament d'aigua potable de manera eficient. El conseller del Mar del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha destacat que aquesta actuació és una passa endavant cap a un model de gestió més sostenible.
Per intentar, a més, conservar els nostres aqüíferos, intentar reduir la pressió dels nostres aqüíferos i tenir una infraestructura que doni la seguretat que arriba l'aigua potable a Manacor i que solucionem una de les coses, un dels projectes estratègics més importants que té el govern, que té la conselleria, que té l'Ajuntament i que té Mallorca per la distribució de...
De moment, només els veïnats de les barriades de Sa Volta i a Sarral disposen d'aigua de qualitat d'ençà del 2023, quan l'Ajuntament construí una planta potabilitzadora pilot. El batlle de Manacor, Miquel Oliver, posa de relleu la responsabilitat de diferents administracions.
En l'arribada de l'aigua en Volta, tenim dues oportunitats. Primer de tot, és fer front al creixement que ja ha tingut Manacor i que s'aplanteja aquest creixement lineal de fer front de, també, quan hi ha creixement de població, també hi ha creixement d'augment de consum. També la vallada no renunciar en sa fer sa gestió i no botar, també ho deies conseller, no tot a un, a tot un sistema.
El termini de presentació d'ofertes per a l'obra finalitza el pròxim 18 de novembre i la licitació s'ha fet per un valor de 21 milions d'euros.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El jutge del Tribunal Suprem ha decidit mantenir en llibertat Koldo García, exassessor de l'exministre José Luis Ábalos, tot i que s'ha negat a declarar.
El jutge ha pres la mateixa decisió que va prendre ahir quan va deixar partir l'exministre José Luis Ábalos, qui també va guardar silenci. Se'ls manté la prohibició de sortir del país, la retirada del passaport i la compareixença en seu judicial cada 15 dies. La fiscalia ha demanat mantenir la seva situació mentre les acusacions populars han reclamat presó. El motiu de la citació de García era el darrer informe de la Guàrdia Civil que afirmava que va gestionar diners en metàl·lic que hauria anat donant Ábalos entre els anys 2018 i 2023.
En paral·lel a la causa judicial, el PP ha anunciat que Pedro Sánchez compareixerà dijous, dia 30 d'octubre, a la comissió del cas Koldo al Senat a les 9 del matí. Així ho ha avançat avui la portaveu Alicia García a la Cambra Alta.
Hoy decimos basta. El tiempo del silencio para Sánchez ha terminado. Sánchez tendrá que dar explicaciones en el Senado con luz y taquígrafos. Aquí, frente a toda España, deberá responder por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha encubierto. Aquí le esperamos.
I més qüestió, perquè la Junta d'Andalusia denuncia davant la Fiscalia el suïcidi d'una menor a Sevilla per presumpte assetjament escolar.
La Junta constata que el Col·legi Irlandeses de Loreto, el qual anava a la nina de 14 anys, no va activar el protocol d'assetjament i el de prevenció de suïcidis tal com requeria la situació. Per tot plegat, la Conselleria de Desenvolupament Educatiu també obrirà un expedient administratiu per depurar les responsabilitats, les possibles responsabilitats que puguin derivar-se d'aquesta falta d'actuació, com detalla la responsabilitat en cap María del Carmen Castillo.
No nos consta es que el centro hubiera iniciado los protocolos correspondientes tanto de acoso escolar como de prevención de conducta autolítica, a pesar de que al parecer había indicios.
I els 6 homes acusats de violar en grup a una jove Rubí a Barcelona accepten penes de presó d'entre 2 i 10 anys després de reconèixer avui els fets davant l'Audiència de Barcelona.
Els acusats s'enfrontaven a fins a 60 anys de presó, però han arribat a un acord i en uns minuts s'ha dictat sentència. El judici havia de durar 4 dies i fer reviure a la víctima les agressions. La violació grupal va tenir lloc a una nau industrial de Rubí el 26 de desembre de 2022, segons l'escrit d'acusació que han assumit íntegrament la jove jove amb una discapacitat psíquica del 35% mantenia una relació afectiva amb un dels acusats des de feia un temps i va ser violada en grup mentre plorava i demanava que aturassin.
I Comissions Obreres i UGT s'han concentrat avui davant la seu de la COE a Madrid per exigir a les empreses el compliment estricte de les mesures de prevenció contra la sinistralitat laboral.
Amb aquesta mobilització, els sindicats volen denunciar el que continua sent, diuen, una de les assignatures pendents del mercat laboral. Segons dades del Ministeri de Treball i Economia, enguany hi ha hagut 489 treballadors morts en accidents laborals fins al mes d'agost, nou manco que en el mateix període de 2024. Del total de morts, 398 varen perdre la vida durant la seva jornada de treball i 91 que eren de camí. Són Pepe Álvarez, secretari general d'UGT, i Pedro Fernández Alén, de la Federació Nacional de la Construcció.
La patronal és la primera responsable de los accidentes laborales que se producen en nuestro país. Y estamos aquí sobre todo para denunciar el cinismo que practican cuando se escandalizan del absentismo y no hacen absolutamente nada en relación con los accidentes de trabajo.
La actividad no solo en obra pública, sino también en vivienda, está haciendo que se incorporen nuevos trabajadores que ven una buena profesión dentro de la construcción, pero que necesitan de esa formación en prevención de riesgos laborales.
I Donald Trump i Vladimir Putin mantenen una telefonada productiva i acorden una futura reunió a Budapest per abordar la guerra a Ucraïna.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha conversat amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin, el dia abans de la visita del mandatari ucraïnès Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca. En un breu missatge publicat en el seu perfil de la xarxa Truth Social, ha comunicat que citarà el secretari d'Estat Mark Ross perquè reuneixi la setmana que ve amb delegacions de tots dos països. A més, després d'aquesta trobada, Trump ha assegurat que reunirà amb Putin a Budapest, a Hongria, encara que no ha determinat una data exacta.
I pel que fa a l'alto al foc a Gaza, Israel i Hamas continuen intercanviant cossos de palestins i hostatges morts.
En les darreres hores, l'Institut Nacional de Medicina Forense d'Israel ha identificat les restes mortals dels dos darrers cossos lliurats per Hamas, com els dels hostatges. Els dels hostatges se sumen als 7 retornats aquesta setmana, que fan un total de 9, mentre les autoritats israelianes han entregat els cadàvers de 30 palestins més que varen morir durant l'ofensiva israeliana a la franja.
I el Parlament de Grècia ha aprovat la jornada laboral fins a un màxim de 13 hores diàries. Aquesta reforma ha provocat dures reaccions dels sindicats i l'oposició d'esquerres. El projecte ha estat aprovat amb els vots a favor del Partit Conservador Nova Democràcia, que compta amb majoria absoluta. 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Durant molts d'anys, la sintonia del noticiari franquista El Nodo informava tot l'estat de les gestes de la figura d'un nin extraordinari, el mallorquí Arturo Pomà, que era un geni dels escacs.
Arturito Pomar tiene 11 años y es aparentemente un niño como los demás. Un niño que monta en bicicleta.
El nin va ser utilitzat pel règim fins que va créixer. La seva vida, sobretot la que va tenir fora del focus, és la que explica el documental El petit paó.
L'estrena serà d'aquí una hora a la sala Augusta de Palma, on es podrà veure fins dissabte, i seran presents Jeroni Vergas, autor d'Artur Pomà, jugador d'escacs, i el director del documental, Joan Gamero, que explicava com va néixer la idea d'aquest treball d'una xerrada amb una de les filles d'Arturo Pomà.
I em va explicar les interioritats de la família, com ho van passar ells, com ho van veure ells, l'èxit del seu pare, perquè ells no només van viure el contrari de l'èxit, van viure la cara B, la cara fosca de la vida del seu pare. El seu pare de petit era un nen famós com Rafa Nadal pot ser ara, era un mallorquí universal, i en canvi de gran ho va passar molt malament.
La pel·lícula és una producció de Minimal Films i La Perifèrica, amb la participació de Ràdio Televisió Espanyola i IB3, i ha estat premiat com a millor documental de memòria històrica al Cerdanya Film Festival.
I més qüestions, perquè Vilafranca de Bonany ha acollit des d'avui l'edició 23 de la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Balears, la FIAT, un esdeveniment que esperen que plegui 20.000 persones fins diumenge.
L'essència d'aquesta fira són, sens dubte, les arts escèniques, el teatre, les titelles, el circ, la màgia o el clown. La funció inaugural serà a les 8 i quart del vespre al poliesportiu de Vilafranca. El farà la companyia francesa DK59, que arriben a la Fiat amb Bolero, que la música és la música que se'n diu de fons, que és el seu tràiler. Serà l'estrena a Espanya d'aquest espectacle, però l'activitat haurà començat abans. A les 4 es podrà veure el primer espectacle oficial, Únicos, i a les 5 i quart, Com un humo. La responsable de distribució d'Electrico 28, Nafiona, explica que Com un humo significa comunitat en esperanto i que és un espectacle de màscares, titelles i sense text.
L'espectacle és presenta una família i treballem amb màscares, amb un titella, música en directe. Llavors una família que viu com totes les famílies, amb moments bons, no? Moments una miqueta més feixucs, i llavors tot es trenca amb l'arribada d'un ou. Arriba un ou a la família i això trenca la rutina, trenca el dia a dia.
Si me ves llorando, no que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.
Yo ya sufrí por alguien que solo decía.
Sabíem que seria dia 17 de juny, però no sabíem a on, i finalment s'ha anunciat, serà l'estadi de Son Moja Palma el que acollirà la gira mundial de qui sentim de fons, Alejandro Sanz. Les entrades es posen a la venda demà a partir de les 10 del matí a través dels canals oficials de venda.
No quiero ni hablar con la gente, sentirse mal también está bien.
Siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre. Y menos tú,
que nunca me diste nada, de nada, de nada, de nada.
El concert del mes de juny, recordant, serà dia 17, serà el retrobament amb el públic mallorquí des que el 2013... Alejandro Sanz omplia el Coliseu Balear. Recordem que les entrades es posen demà a la venda a partir de les 10 del matí a través dels canals oficials de venda.
¿Cómo te voy a extrañar si nunca diste nada? Si me ves llorando, no es que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno llora porque sí.
Hem arribat a les 8, moment de resumir els principals titulars d'aquest dijous, dia 16 d'octubre, dient que els metges han convocat 4 jornades de vaga per protestar contra la reforma de l'Estatut Marc. Seran els dies 9, 10, 11 i 12 de desembre a tot l'Estat. Maria Eugènia Quegles.
Avui els sindicats han entregat una carta a la ministra Mònica García on reclamen continuar negociant el test. Reivindiquen un Estatut Marc propi per la seva professió, separat de la resta de professionals sanitaris, ja que consideren que les característiques laborals que tenen no són les mateixes. Entre les discrepàncies amb el Ministeri, les Guàrdies, Carles Enriquecent és el president del Col·legi de Metges de les Balears.
El que veiem és que segueix sent un estatut tremendament injust amb el col·lectiu metge i manté unes condicions que disten molt i s'allunyen molt de ser unes condicions dignes per a un col·lectiu que, torno a dir, un col·lectiu que sempre ha estat al peu del canó i sempre ha estat al costat de la població.
La ministra de Sanitat en reconeix que queden aspectes a negociar, però defensa que l'esborrany inclou millores com l'excepció de tons nocturns a partir dels 55 anys.
El col·lectiu dels autònoms rebutja la pujada de les quotes que té previst aplicar el Ministeri de Seguretat Social a partir de l'any que ve.
L'augment proposat és de fins a 217 euros, les més baixes, i 796, les més altes. Jordi Mora és el president de la Federació de Petita i Mitjana Empresa de Mallorca.
Nosaltres entenem que és un afany recaudatori molt important, que no compartim i que esperem que es pugui rectificar. I, a més, amb previsions de que els propers anys, el 2027 i el 2018, segueixin pujant.
I la precarietat laboral i els elevats preus són precisament dos dels factors que dificulten l'accés a l'habitatge. Aquesta situació és especialment complicada a les Balears, on el perfil de persones més habitual que comparteix pis és d'entre 26 i 35 anys.
Són dades del portal immobiliari pisos.com que indiquen que aquest grup d'edat representa prop d'un 42% dels inquilins de pisos compartits. El director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, atribueix la diferència entre les Balears i altres comunitats autònomes a la presència de treballadors de temporada i avisa de la dificultat de sortir.
Hi ha aquest component de vinculació amb el sector turístic, un mercat que és petit des del punt de vista de l'oferta i que, per tant, té molts condicionants perquè aquelles persones que, per exemple, doncs, amb 25 anys com van començar a comprar habitatge, en una roda d'incapacitat d'estalvi que no els hi permeti sortir d'aquest pis compartit.
I Donald Trump i Vladimir Putin mantenen una telefonada productiva i acorden una futura reunió a Budapest per abordar la fi de la guerra a Ucraïna.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha conversat amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin, en la revetlla de la visita del mandatari ucraïnès, Vladimir Zelensky, a la Casa Blanca. En un breu missatge publicat en el seu perfil de la xarxa social Trust, ha comunicat que citarà el secretari d'Estat, Marc Ros, perquè reuneixin la setmana que ve amb delegacions de tots els països.
I en els esports, el Sant Jordi no podrà jugar a casa el seu partit de Copa del Rei, Miqui Tous.
Representant de la Federació Espanyola han visitat avui el camp i han informat que no compleix en tots els requisits per poder jugar el partit. Finalment, el Sant Jordi Osasuna, del dia 29 d'octubre, es disputarà el camp de Son Malferit. Escoltem Jaume Gelabert, el president del Sant Jordi.
El Sant Jordi ja no ha res a discutir, ja no és impossible i juguem a Son Malferit. Un dur, per qui no te pot fer ni idea, hem estat fent una feinada, però, fiat, no hem de fer el que m'ho arriba, no?